Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 7:45 del matí i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a les 11 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Mireu, avui és de tal profunditat la carta del nostre bisbe, de les comunitats en la xarxa a la comunitat humana. Evidentment, sempre és important escoltar el nostre bisbe. Però avui crec que d'una manera especial dona en el clau amb molta profunditat precisament entre aquesta realitat que és important de les xarxes i aquesta realitat essencial que és la comunitat humana. Llegiu-lo en pausa, llegiu-lo en contemplació, perquè diria que és, si sempre el títol és Aneu mar endins, aquest cop el nostre bisbe ha anat molt endins.
Déu vos guard. Cada vegada ens trobem més sovint amb grups de persones que estan juntes, distribuïdes més o menys en un cercle, cadascuna amb el seu iPhone. La primera impressió és que cadascuna està immersa en el seu món virtual, que no es parlen ni es comuniquen. I a vegades és així. Però en d'altres ocasions sí que s'estan comunicant, però no amb un llenguatge oral ni corporal, ni mirant-se als ulls. S'estan comunicant a través d'un xat on cadascú va introduint els seus comentaris. D'altra banda, ho vulguem o no ho vulguem, molts de nosaltres estem inscrits en diferents grups de WhatsApp. Són les noves comunitats o grups que es creen a la xarxa. No podem negar els avantatges que aquests grups tenen a l'hora de comunicar avisos, notificacions, de passar informació, etc. Una altra cosa és que a la fi aquesta mena de relació acabi reduint o desplaçant la relació personal més profunda, tan important en els àmbits familiars, educatius, laborals. Ens trobem davant d'un fenomen creixent i desconeixem l'impacte que les noves tecnologies produiran en els nostres infants, en els joves i també en els adults. El Sant Pare Francesc està molt atent a aquests nous àmbits comunicatius i en especial a les xarxes socials. I ha escollit com a tema per la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials d'enguany aquest: Som membres els uns dels altres. Un fragment de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. De les comunitats en les xarxes socials a la comunitat humana. Ens convida a reflexionar sobre la naturalesa, la situació actual i les noves formes de relació i comunicació a internet per recuperar la idea de comunitat com a xarxa entre les persones, però amb un sentit de totalitat. Algunes de les tendències predominants en l'anomenat social web es situen davant d'una pregunta fonamental. Fins quin punt es pot parlar d'una veritable comunitat en les xarxes socials? La metàfora de la xarxa ens recorda una altra figura plena de significat: la comunitat. I en el nostre cas, no es tracta d'una comunitat qualsevol, sinó de l'ideal de la comunitat cristiana, que implica la construcció d'un nosaltres, que té en compte l'escolta de l'altre, el diàleg, la relació personal. Per això és tan important situar la comunicació en una perspectiva més àmplia, fonamentada sobre la persona, i posar l'accent en el valor de la interacció, entesa sempre com un diàleg i una oportunitat d'encontre amb els altres. Ser comunitat significa fer el pas del jo i del tu al nosaltres. Significa compartir, fer pròpies les situacions dels altres membres del grup. La comunitat neix quan tots els individus se senten acollits i acceptats els uns als altres. Per això, en una comunitat que funciona bé, el menys dotat se sentirà com el més acollit i més comprès. En segon lloc, perquè un grup de persones arribi a ser comunitat, és imprescindible que se sentin i siguin dependents els uns dels altres, és a dir, que tots els membres del grup s'identifiquin amb un projecte comú que estableixi relacions de dependència mútua. Per últim, cada membre ha de tenir consciència de dur a terme una missió en el grup. Tots s'han de sentir útils, han de sentir que aporten la seva col·laboració a l'obra comuna. A vegades, el desig imperiós de l'eficàcia porta a concentrar feines i càrrecs en els més dotats per aconseguir resultats immediats, i això provoca que els altres es desentenguin o impedeix a d'altres membres desenvolupar les seves capacitats. Ser comunitat és tenir un sol cor i una sola ànima. És viure l'amistat, el clima de família, la solidaritat dels qui formen el mateix cos. Tenir el mateix projecte de vida, l'Evangeli. És arribar a compartir els béns materials i les situacions interiors. És responsabilitzar-se mútuament els uns dels altres.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Avui tenim l'oportunitat, una oportunitat maca, perquè al vespre penso que també és un temps que té, doncs, gust a oració. I avui tenim el conciliari de l'adoració nocturna, mossèn Javier Fernández. Muy buenas noches.
Bona nit, mossèn Toni. Què tal? Com esteu? Bona nit també a tots els oients.
Penso que primer és molt important poder... Quin és el moment que vostè se n'adona compte que estar davant del Santíssim és important per vostè?
Bueno, potser en el moment en el que vaig discernint la meva vocació, no? Estem parlant ja de fa moltíssims anys, no? Perquè, bueno, és veritat que sempre et poses davant del Senyor una mica, doncs, per... bueno, per presentar els teus problemes i també agrair i també, bueno, per jugar també i senzillament de vegades per estar, no? Però, bueno, parlaré una mica de la meva vocació perquè jo crec que és important, perquè jo vaig discernir davant del Santíssim. Jo, la meva vocació més o menys sempre l'he tinguda i de vegades fas més cas, de vegades fas menys cas, si tu vaig arribar a tenir nòvia, no? I llavors, arriba un moment a la universitat que estava acabant la carrera, al mateix temps treballava i també estava ficat en uns quants clubs catòlics, no? Bastant immers en aquest món, i també em donava temps, doncs, a quedar amb els amics i fer pregària. I la pregària sempre procurava anar a l'església, vale? Habitualment en el descans de la feina, i pregar davant del Senyor. I va ser allà davant del Senyor que em donava la sensació que ell em deia... necessito que em donis quelcom més, però a mi ja no em quedava res per donar, fins que vaig descobrir que ella em demanava que em donés a mi mateix una forma definitiva, no? Llavors, és en aquest moment que me n'adono que és veritat, és important fer pregària, però també és important fer, és més important encara que aquesta pregària sigui davant de la presència real de Nostre Senyor, no? I això és fonamental, és fonamental.
I aleshores, a la seva vida sacerdotal, hi ha aquell moment que, doncs, vostè, que ha discernit la vocació davant del Santíssim, ve el moment en què prepara perquè es pugui adorar el Senyor, no?
Sí, sí, sí.
I aleshores, doncs, és a la vegada que la presència, que esteu servint a la presència, perquè els altres puguin tenir aquest contacte.
Correcte, sí.
Què va sentir el primer cop que va passar això?
Bueno, la veritat és que el contacte amb el Senyor és fonamental per a qualsevol persona que vulgui tenir una relació d'amistat amb Jesús, no? Jo una cosa que explico als nens, per exemple, quan estan a punt de fer la primera comunió, imagina't que arriba un nen nou a l'escola i et cau bé i vols ser amic seu, què faries? Si un se'n contesta, doncs s'aniria i em presentaria, i altres diuen, doncs parlaria molta estona amb ell, i altres diuen, doncs li presentaria als meus amics i jugaria, i al final tot va enfocat més o menys a passar temps amb aquest nou amic, no? Jo crec que el que vaig sentir sobretot és aquesta amistat amb el Senyor. I el tema de la promoció de l'adoració sobretot va enfocat a que la gent es posi en presència de nostre Senyor per adorar-lo i perquè d'aquesta manera puguin sentir a Jesús com una persona real que vol tenir aquesta relació de tu a tu amb nosaltres i que doncs, en el moment que et poses davant d'ell, doncs, ho deixes tot davant d'ell també. Doncs, tota la teva vida, totes les teves coses, tota la teva situació, absolutament tot, no? I saps que ell se n'encarregarà també, no? Perquè no és un amic com som nosaltres molts cops, doncs, que feiem, o hi ha coses que ens agradaria ajudar, però no podem, o de vegades fallem i no estem quan hauríem d'estar, no? No, ell és el contrari, ell sempre, aquesta fidelitat que a nosaltres ens falta, no?
Després vivim uns moments que dona tota la sensació de que el món ens menja. Mm-hmm. La gent ho nota, tingui fe o no tingui fe, mm-hmm. veient que no li queda temps. Mm-hmm. Mm-hmm. Es mata el temps de maneres com molt frívoles, molt banals. Mm-hmm. I després, en l'àmbit de la fe, tenim moltes activitats, però tenim la sensació de que aquelles llargues estones de pregària que tenia Crist, mm-hmm. ben present amb tots, mm-hmm. doncs no les tenim. I després que hi ha una cosa que encara en queden arrels i que sembla que ressusciten una mica, com si doncs, tot el treball pastoral, tot el treball, diguéssim, de proximitat amb el dolor, amb els pobres, amb els malalts, i la pietat no fossin cames d'una mateixa experiència. Mm-hmm. Vostè s'hi ha trobat una mica amb aquestes coses que hi ha una mica com a contradicció?
Doncs mira, al començament del meu ministeri sí que vaig trobar una mica aquesta contradicció, però vaig arribar a la conclusió també de que no podia fer de Marta si no tenia el meu moment de fer de Maria, no? O sigui, aquella part de l'Evangeli que Jesús, que està Jesús amb Marta i Maria a Betània, no? I Maria està als peus de Jesús i Marta doncs està procurant doncs fer el menjar i preparar taula i tot, i hi ha un moment que Jesús li diu: "Marta, Marta, estàs atrafegada per moltes coses", no? I és veritat, hi va arribar un moment en el meu ministeri que vaig descobrir que no podia fer de Marta ben fet si no feia de Maria, també. Llavors, jo, almenys, el que procuro fer és sempre reservar una estona al matí, i si no puc al matí, doncs al començament de la tarda, per fer aquest moment de Maria, no? Perquè realment, i realment d'aquesta manera, doncs jo almenys vaig amb més seguretat que és el Senyor que se n'encarrega d'aquestes coses amb les que m'ha tocat servir, en realitat. I és aquell, i és ell el que acaba parlant, o sigui, a través meu, d'alguna manera, no? Però que acaba tractant amb aquesta gent, doncs, que també té la seva experiència de dolor i que busca el capellà o que busca una mica de consol o que l'escoltin i tal, no? O sigui, si jo començo el dia demanant al Senyor: "Mira, Senyor, avui hauré de fer tal cosa i tal altra, potser aniré una mica agobiat i atrafegat, però bueno, mira, n'ha encarregat tu, no? Això de venir a mi tots els que esteu cansats i agobiats, que jo us aliviaré. I també, bueno, Senyor, em trobaré amb tal persona que té una problemàtica, doncs té aquest problema, o bueno, no sé el que em vol dir, però tu sí que ho saps, doncs ajuda'm a dir les paraules apropiades i tal, no?" D'alguna manera, si presento totes aquestes coses, aquestes necessitats al Senyor, doncs tinc més seguretat que el Senyor se n'encarregarà correctament, perquè al final el nostre ministeri en realitat no és nostre, és d'ell, no? És ell el que m'ha posat en un lloc concret, al voltant d'unes persones concretes, per servir aquestes persones com ell ho faria si estigués a la meva situació. I podem fallar, i clar, naturalment, jo no sóc Jesús, ni de lluny, però bueno, jo m'equivoco i peco, i de vegades, bueno, doncs potser no haig de dir les paraules apropiades, però jo sé que si presento totes aquestes coses davant de Jesús, doncs, bueno, jo procuro buscar aquest equilibri entre fer de Marta i fer de Maria, que en començar el meu ministeri va ser complicat, però bueno, heu descobert també que la pregària és un do, eh? La pregària és un do que Jesús dona i que s'ha de demanar perquè ell te la pugui concedir. Jo li vaig demanar al Senyor, Senyor, ajuda'm a trobar aquests moments de pregària, i ell em va ajudar en aquest sentit.
Recordo molt, mossèn, una experiència a Lourdes. Resulta que els voluntaris porten els malalts. Mm-hmm. Ve l'hora de la confessió i els malaltons venen a confessar-se. Mm-hmm. Els voluntaris no venen a confessar-se.
Ja, ja.
I jo dintre de veu penso, home, m'impacta que aquelles persones que es poden bellugar poc tinguin tanta consciència del seu pecat, i d'aquelles persones que es pensen que estan fent una gran obra no tinguin consciència del seu pecat. Mm-hmm. I això, potser, també ens pot passar en els preveres.
Sí, i tant. Mm-hmm.
I després veus que cada sacrament, doncs, el malalt està molt porós. Mm-hmm. I fa molts anys que està malalt, mm-hmm, però està del tot porós. Te n'adones molt en el moment de la processó del Santíssim. Quina actitud. Però quan els malalts són infants, també sorprèn molt la manera de mirar dels infants. I en deia el responsable que forces conversions s'havien donat en el moment de la processó del Santíssim. Així com en la cova, però que eren molt fortes les... que quasi seria com he quedat impactat a la processó del Santíssim i vaig a la cova perquè necessito anar a la cova. Com que un lloc porta l'altre. No pensa que una miqueta tenim aquest pecat una mica que es respira, que ens dona la sensació que les coses depenen de la nostra estratègia, del que farem, i tenim molt poca consciència de la potència que té el Senyor de fer ell, de portar ell la iniciativa.
Sí, és així, és així. Veritablement, l'exemple que has posat de Lourdes és molt correcte, no? Perquè sí que és veritat que, com dius, les conversions es donen o les coses la mouen més quan apareix el Senyor en la processó o en les exposicions que es fan allà o tot. Realment és així. És una mica, bueno, sí, la gent va per la cova, però en realitat és a Jesús per Maria, a Jesús per Maria. I sí que és veritat que, bueno, com a persones de vegades confiem més en les pròpies forces o en les nostres pròpies capacitats o en les nostres estratègies i oblidant doncs, que aquestes capacitats, doncs, que és el Senyor qui ens les ha donades. Depenen del Senyor. I un dia doncs, tens una sèrie de capacitats, una sèrie de coses, i el dia següent, doncs, jo què sé, tens un accident de cotxe i acabes mig lelo i això ho has tingut un temps, però ja s'ha acabat. I és així, i aquí entra molt en joc l'humilitat. I les nostres estratègies, doncs, ens n'oblidem que l'home proposa i Déu disposa, no? O allò que diu el Senyor, els vostres plans no són els meus plans. I els vostres camins no són els meus camins. Els vostres plans i els vostres camins amb els meus estan com a la distància del cel a la terra, no? I realment, doncs, de vegades doncs, una cosa no surt bé i ens posem nerviosos i potser és que no l'hem pregada prou o potser és que el Senyor no volia que anés d'aquesta manera i tenia pensada que anés d'una altra, o també doncs, és una lliçó d'humilitat que Déu ens dona perquè aprenguem que no tot depèn de nosaltres, realment. Doncs la pregunta seria, ens n'adonem de que hi ha moltes coses, de que absolutament tot no depèn de nosaltres, sinó de Nostre Senyor, i que nosaltres som pobres instruments seus.
I escolti, i seria una bona conversió que a l'hora d'entrar a la parròquia nosaltres no tinguéssim la sensació de dir entro a casa meva, i tampoc hi hagués la tentació de dir entrem a casa del poble, sinó entrem a casa
del
de
l'acció. Exacte.
No li dona la sensació que en diferents modelacions hi ha poca consciència que és la casa del Senyor?
Mm-hmm. Doncs segurament sí. Mira, jo estic a Polinyà, no? I és una església romànica molt maca del segle XI, i fora una mica de la feligresia, que sí que té aquesta consciència del lloc que és un lloc molt visitat, està obert tot el dia, i jo he tingut l'ocasió de parlar amb molta gent, però clar, és un lloc maco per visitar, un punt turístic rural, per dir-ho d'alguna manera. No hi ha consciència de què és la casa del Senyor. O sigui, quan una persona entra, que està molt bé que entrin, i jo crec que s'ha de promocionar, però quan una persona entra, jo ho he vist, no fa la senyal de la creu, estan parlant amb tota comoditat, i bueno, qui sap, potser tota una altra vegada, potser es troben al Senyor a través d'aquelles pedres, aquelles pintures, aquelles imatges, no? Però sí que és veritat que aquesta consciència molta gent no la té, sí, sí.
Després, vostè com a conciliari, la seva tasca per portar l'adoració nocturna, quina és?
Doncs, bàsicament, acompanyar els grups que ho necessitin, doncs, en la pregària o en l'acompanyament o en el que sigui, aquells que ho necessitin i ho demanin, i també doncs, la tasca de la promoció. Sobretot doncs, procurar que a nivell de bisbat doncs, les parròquies doncs, vagin tenint, es vagin animant a adorar el Senyor en aquesta franja de la nit, però bueno, si no poden per la nit, doncs, si és necessari, doncs, també ajudar-los durant el dia. No? Però no només de bisbat, sinó, bueno, per exemple, hi ha alguna escola de monges que també s'ha animat a obrir un parell de tols de duració per la nit, no fins gaire tard, fins a les 11, però bueno, a la nit, no? I jo crec que això també és una cosa maca.
I ara ve el Corpus, mm-hmm. I el Corpus enguany tindrà la dificultat de que és el dia que es tiren més...
La revetlla de Sant Joan,
exacte. Patecs, no? Jo sobretot el que trobo complicat és el tema de la quantitat de coets que hi ha, no? I aquest any serà una miqueta, i possiblement tot tendeix més a pensar molt en l'adoració al Santíssim, mm-hmm. perquè seran els moments arrasarats mm-hmm. de la coetada, no?
Sí, sí,
però
sí.
En canvi serà forta la pregària.
Sí, sí, això és el més important. Això és el més important. Doncs potser estarà forta la coetada, però també és el dia principal d'adoració a Nostre Senyor, que és el Corpus, no? És el que celebrem, el seu cos i la seva sang, que han vingut per ser combregats i també per ser adorats, no?
I aleshores diferents diòcesis, per exemple a Barcelona, mm-hmm. la Sagrada Família, penso que serà un moment molt emblemàtic,
sí.
Que un temple tan important i expiatori com és, doncs hi haurà l'exposició al Santíssim.
Correcte, sí.
També a la nostra diòcesi hi haurà alguna activitat.
A la nostra diòcesi, a la parròquia de Sant Pere de Terrassa, a partir de les 9, doncs es farà una cosa bastant semblant a la Sagrada Família. Doncs tindrem una trobada d'adoradors nocturns presidida per el bisbe Salvador, amb alguna exhortació i testimoni, i després tots d'adoració fins pràcticament les 9 del matí, fins la primera missa de la parròquia de Sant Pere de Terrassa del diumenge, sí.
Doncs li agraïm moltíssim, de veritat. I m'agradaria que, aprofitant aquest programa, aprofitant doncs, que a la nit no saps mai qui et pot escoltar, mm-hmm. doncs que així com vostè té aquesta missió doncs, de promoure i denunciar, doncs no sabem qui ens escolta, mm-hmm. pues, té vostè la paraula per poder dir...
Bueno, doncs, per tots aquells que ens escoltin i que estiguin dubtant sobre si apuntar-se a algun torn d'adoració nocturna o no, Doncs de veritat que us animem, us animem. Primer perquè el Senyor mai decepciona i el Senyor mai es deixa guanyar en generositat. La generositat doncs, d'anar un moment durant la nit, doncs, cadascú entre les seves possibilitats. Doncs, potser un pot anar a les 9 de la nit, potser un pot anar a les 7 del matí, potser un altre pot s'anima a fer-ho a les 3 de la matinada. No? Doncs, les seves possibilitats, doncs, el fet de poder adorar el Senyor durant la nit, doncs, ens posa davant d'ell amb les nostres debilitats i febleses, també físiques, no? Tinc son en aquest moment, doncs amb aquestes debilitats i febleses també físiques, i ens adonem que el Senyor, que necessitem el Senyor i que el Senyor ha volgut tenir també necessitat de nosaltres. I aquest moment d'adoració doncs, és veritablement un moment d'intimitat, precisament potser també perquè és més de nit. Doncs és un moment d'intimitat molt forta amb nostre Senyor que ens va canviant el cor i ens va canviant la vida i també va canviant tot allò doncs, que tenim al nostre voltant perquè el Senyor es fa present en la nostra vida d'una manera molt forta.
Jo els hi puc dir, estimats oients, que mossèn Xavier és profund, és profund, és sacerdotalment un home molt arrelat en Crist i a mi em plau molt que ell tingui doncs, aquesta unció, aquest carisma d'ajudar-nos a adorar el Senyor a les nits, quan el sol se'n va a dormir, però ell hi és i ell està amb tots nosaltres. Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies, mossèn. Moltes gràcies a tots els oients.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Hi ha dies que et trobes en circumstàncies que et fan pensar molt. Mireu, allà al barri una bona dona, ben fruita, i la seva filla tenia malaltia, i la seva malaltia era, doncs, malaltia mental. I això, doncs, va acabar amb un final d'aquells que fan patir tant una mare. Una mare que ho ha donat tot per la filla, i la filla, doncs, pren la decisió de treure's la vida. El seu espòs acabarà tinguent una embòlia molt forta que el deixarà molt malmès. I aleshores, ella que treballa i treballa per tirar-ho tot endavant, junt amb el seu fill, en aquests moments doncs, el seu fill doncs, l'han d'operar amb urgència. I ve aquell moment tan difícil. Pobra gent. I et vas fixant amb la bondat d'aquella mare, profundament bona. I vas pensant en tota la quantitat de gent que ella ha arribat a ajudar. No us podeu fer la idea de la quantitat de coses que aquesta bona dona ha fet per tothom. I ara que una miqueta la creu de cada dia doncs l'estava portant amb una mica més de força, perquè el patiment se li notava gravat en el rostre, ara és el fill. I Déu vulgui, de veritat, ho prego amb tota la força, que es trobi bé. La primera sensació és dir, noi, per què hi ha pobra gent que li toca patir tant? I tant, i tant. Però la segona cosa que veus amb molta força és, jo no conec el fil de tot, però jo sí sé que ella pateix i s'estima molt la creu. I s'estima molt la creu i de veritat, jo li he vist com fa el petó la creu. I com fa el petó a la creu i carona els peus del crucificat. I jo he vist els seus ulls com miraven amb intensitat el crucificat. I jo l'he vist amb ella, com li brolla la fe, atestant la creu, però quan pateix, s'apropa la creu. És així, amics, aquest misteri de la fe. No entenc moltes vegades l'envergadura del patir i no entenc per què el dolor pica la porta de gent tan bona, però sí sé on haig d'anar quan les coses estan molt difícils. I ella també, a Crist, sempre a Crist.
Adéu-siau, que tornarem a remar.